Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Segundo Marey va morir després d'una llarga malaltia l'agost del 2001. Només dos mesos després que José Barrionuevo i Rafael Vera abandonessin la presó, rere el tercer grau més excepcional concedit per la doble desgràcia de l'aznaritat i la reconsagrada impunitat elevada a raó d'estat. Immunitat atorgada als que van donar l'ordre directe de segrestar Marey, fill d'un republicà socialista exiliat l'any 36 i capturat a Hendaia en ser confós amb un dirigent d'ETA. I sí, abans havien rebut un indult parcial sol·licitat i justificat per unanimitat pel Tribunal Suprem, mentre víctima i acusació s'hi oposaven. I sí, i també, aquell tercer grau automàtic instantani arribava després d'un indult del 1998 que va ser considerat el més ràpid de la democràcia, segons encara escup l'hemeroteca. Mai en la història judicial espanyola, deia l'hemeroteca, s'ha tramitat un indult amb tanta celeritat en menys de 3 dies. Ho va dir l'aleshores ministra Mariscal de Gante, filla de jutge franquista del TOP i que va ser continuadora des del Tribunal de Cuentas. Vera i Barrionuevo havien entrat abans a la presó, un setembre del 98, per complir 10 anys de reclusió. Van complir exactament 3 mesos. Calculin, 90 dies davant 3.650, un rècord d'impunitat que van tornar a pulveritzar 2 anys després i van batre la pròpia marca. Recomptant els dies, al maig del 2001, Barrionuevo i Vera tornaven a entrar a presó per complir, respectivament, 3 anys i un mes de presó i 2 anys i 8 mesos. No en van complir ni mig. I quan dic mig, no vull dir la meitat, sinó mig dia. I ni això. No van passar ni 9 hores a la presó. I entraren al matí i en sortiren a la tarda. Algú va compondre Festival Salvatge de les Afinitats Selectives en l'evidència que no hi ha dret penal d'enemic sense dret penal d'amic, 2.095 dies amb 540 minuts. Resultat empíric. Vera i Barrionuevo, que mai s'han penedit de res, van complir el 0,017% de la pena que havien de complir per haver ordenat un segrest que va durar 10 dies i que va certificar l'acte de naixement dels Gal. Bromes a la democràcia quan la democràcia és de pena i fa plorar. Dos mesos després d'aquell tercer grau exprés, un segon indult encobert i d'aquelles 9 hores de presó, Segundo Marey moria com a conseqüència també de les seqüeles cròniques produïdes per aquell segret d'estat i després de 18 anys cercant una mica de justícia. L'horror d'estar en la rebotiga de la crueltat. Tot això, el que he llegit fins ara, ho va escriure el David Fernández del diari Ara el 31 de maig de l'any passat. Tot això, la història de Segundo Marey, el que va significar l'indult més ràpid de la història de la democràcia i la presó més ràpida també de la història. Però és que també ahir el company Àlex Tort va recollir a Twitter un article de La Vanguardia publicat ja fa molts anys on s'explicava que el Tribunal Suprem va rebre els informes mèdics de com estava Segundo Marey dies després del seu alliberament, després d'aquests 10 dies de segrest. Deien, estreñimiento rebelde, hundimiento de la resistencia física, adelgazamiento de 7 kilos, debilitamiento de la masa muscular y, sobre todo, una reacción de terror con neurosis reaccionaria que le hace desear la muerte, así como bronquitis crónica. Una cosa i l'altra ens porten a les declaracions de l'exministre José Barrionuevo de diumenge a El País, que ha sacsejat i de quina manera el País Basc i que ha estat obviat a la resta de l'Estat. Barrionuevo reconeixia i justificava el terrorisme d'Estat. És humiliant. A més, amb un to gèlid, sabent-se intocable. No hi ha hagut cap reacció, ni una a Madrid. El sigle del PSOE avui està amb taques. Pedro Sánchez hauria de moure fitxa. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Que va a peu a terra aquest dimarts, 8 de novembre del 2022.
I avui comencem el dia amb ambient de tardor, però el migdia tornarà a ser suau, amb temperatures de 20 a 24 graus, amb un dia de cel enterbolint, mitja nuvolat i amb algun ruixat cap al Pirineu de Lleida, i es notarà el vent a la tarda a la Costa Brava.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es registra una incidència, concretament a l'AP7 a Castellbisbal, en sentit nord, generant ja 2 quilòmetres de retencions per l'avaria d'un vehicle, però per ara no s'ha tallat cap carril. Destaquem també els 8 quilòmetres de retencions a la mateixa AP7 en sentit Girona, al punt de Barberà del Vallès.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El fantasma d'una altra vaga de transport torna a planar. Un sindicat minoritari ha convocat una aturada indefinida que començarà d'aquí a 6 dies, la mitjanit de diumenge a dilluns. És la mateixa associació que va causar molts estralls a una part important d'Espanya el març passat a l'anomenada Plataforma en Defensa del Transport, una organització a la qual s'ha acusat de ser pròxima a Vox, tot i que els seus dirigents se'n desmarquen. La indústria agroalimentària ja ha posat el crit al cel davant d'aquesta convocatòria. Adverteixen que no es pot tornar a aturar la cadena de subministraments que va forçar moltes empreses a tancar. Els supermercats també exigeixen que s'eviti aquesta vaga. El director general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació, Roger Gaspa, creu que hi ha altres fórmules per fer sentir les reivindicacions d'aquest sector. Assegura que és un moment complicadíssim i per això reclama que, com a mínim, es respecti els que vulguin treballar per mantenir les cadenes de subministrament. Declaracions d'aquesta nit passada al 9C de RAC1.
I emplacem, insisteixo, els convocants d'aquesta aturada a pensar i a reflexionar si era el moment de fer-ho, perquè realment la situació és molt complexa. El que demanem és que, en aquest cas, que també se'ns ajudi a garantir les cadenes d'aprovisionament d'un sector essencial com és l'alimentari.
La plataforma que convoca aquesta aturada denuncia que, en molts casos, continuen treballant per sota dels preus de cost. Des de Madrid informa Jordi Armenteres.
Sí, la plataforma sosté que hi ha empreses obligades a treballar per sota del preu de cost, amb salaris i condicions de treball molt precàries, i que, a més, les ajudes aconseguides després de l'aturada del mes de març són insuficients. Manuel Hernández lidera aquesta associació.
No puede ser que mediante la coacción y mediante si no acatas vas a la calle, se estén haciendo documentos donde se le hace reconocer a los transportistas cubrir los costes cuando esos importes están un 30% por debajo de los costes reales.
Això ho planteja com un ultimàtum.
La administració tiene que reaccionar rápido y evitar lo que está por venir. Son muertes laborales y profesionales todos los días en el sector del transporte. La desaparición de los autónomos de la pequeña empresa de transporte está en torno a 200 y 250 empresas mensualmente.
Però a diferència del mes de març, fent a Dismer, la gran patronal del transport, se'n desmarca de manera rotunda. També ho fa el Comitè de Transport per Carretera de Mercaderies, que aglutina les principals associacions que són els que negocien en aquests moments amb el govern espanyol. L'argument és que en plena negociació no es pot amenaçar amb vagues salvatges.
El govern d'Espanya diu el mateix que la gran patronal del transport, que la vaga no va enlloc, és la ministra Raquel Sánchez qui posa veu.
I no va beneficiar a nadie que se convoque ahora un nuevo paro.
I també avisa la plataforma del transport que si hi ha empreses que treballen per sota del preu de cost, com denuncien, han d'anar als tribunals, no a la vaga.
Ahora vamos a presentar en breve un plan específico de inspección, reforzando también, pues en fin, ¿no? los funcionarios y ese órgano de inspección, pero es necesario que se denuncie y que se identifique. Eso no ha ocurrido hasta ahora en la mayoría de casos.
Actualment, si una empresa treballa per sota del preu de cost, té multes que poden arribar als 4.000 euros. El Ministeri sosté que la majoria del sector ha anat valorant positivament totes les mesures que s'han anat adoptant i que per això aquesta vaga no té ni solta ni volta. Joaquim Gil és assessor de transports del Gremi de Transports i Logística de Catalunya. Senyor Gil, bon dia, moltes gràcies. Senyor Gil, bon dia. Repetim que se'ns ha tallat aquesta comunicació, la recuperem d'aquí a uns moments. Repetim que aquesta, si una empresa treballa per sota del preu de cost, té multes que, repeteixo, poden arribar als 4.000 euros. Ara sí, senyor Joaquim Gil, bon dia.
Bon dia, bon dia, senyor Vostè.
Bon dia. Perquè quedi clar, el Gremi de Transports i Logística de Catalunya, a qui vostè representa, no secunda aquesta vaga?
No, ni nosaltres ni la majoria d'associacions que hem parlat amb ells, i tal com va ser el missatge de la reunió del Comitè Nacional d'Esports i Fenadismer, doncs no ho assegurem. Per què? Perquè d'alguna manera ja sí que hi ha problemes estructurals amb el transport que es van solucionar mica a mica, però entenc que el que té que fer valt una miqueta la posició de totes les normatives que han sortit a favor de l'empresa de transport és el propi transportista. O sigui, sí que és veritat que el preu de l'energia i del combustible en general ens està matant, però d'alguna manera, pues, ja hi ha unes normatives en el qual des de l'1 de març és d'obligar compliment repercutir a l'augment del cost del gasoil amb els transports continuats mensualment. El tema de la càrrega i descàrrega, que va entrar en vigor el 3 de setembre, també s'està complint, no amb un 100%, ni l'augment del gasoil, però amb una part molt, molt, molt important. El que passa que el que ens ho tenim que creure i fer valdre aquests drets és la mateixa empresa de transports, que molts ni saben que existeixen, perquè com que no estan afiliats a cap associació, doncs van per lliure. Hem d'aprofitar, s'ha aconseguit que la repercussió del gasoil professional es pagui mensualment en lloc de trimestralment per aconseguir més tossaderia. Hem aconseguit de l'administració no una, sinó dues subvencions directes amb el transport, la d'abril i la que s'està pagant ara, de 1.250 euros per cada camió i pesat i 500 per cada lloguer. O sigui, s'han aconseguit reduir els temps d'espera en quan a partir de la primera hora ja es pot cobrar per l'habitació. Ara, el per què no es cobra per l'habitació, el per què encara hi ha autònoms que accepten de tenir que fer la factura i treballar sense que puguin repercutir el gasoil, això és merament denunciable, cosa que molts no ho fan. Clar, ja tenim unes armes que es té que seguir negociant i seguir aconseguint altres coses que arreglin el tema estructural del transport, però això és via negociació, no via una vaga. Per què? Perquè el que s'ha aconseguit amb aquest any, amb 4 mesos, en normatives que emparen el contracte de transport i la viabilitat, són molt importants, coses que no havien tingut mai. Mai a la història havia tingut el transport una llei que l'imparés i l'obligués a repercutir a l'augment del gasoil mensualment amb la seva facturació. I això s'està aconseguint amb un percentatge molt alt. El perquè hi ha gent que encara diu que no li paguen, doncs aquest el que tenen que fer és plantar-se. O sigui, en una època que falten camions, falten conductors que no en tenim, i despreciem o no utilitzem les eines que s'han anat aconseguint en quant a normatives, llavors és un tema d'una altra qüestió, no de secundar o apoyar una vaga.
Val, perquè ens entenguem el que està dient, senyor Gil, és que efectivament poden haver reclamacions que tenen justa mesura, però que la via és la negociació, en cap cas mai fer una vaga.
Evidentment, perquè una vaga se sap com es comença, però no com s'acaba. Aquests senyors de la plataforma, el que sí us hi tenim que reconèixer, que són molt hàbils amb les redes socials, i han posat la polcos, i a més no tenen representació dintre del Comitè Nacional. O sigui, van sortir com els xampinyons un dia per l'altre, i es fan valesa i es posen a la boca que són la representació del transport d'Espanya. No, perquè la representació del transport d'Espanya està subjecta en funció de les associacions i dels agremiats que té cadascú dintre del Comitè Nacional. I ells van per lliure, el que repeteixo, sí que són hàbils amb el tema de posar la pel cos, igual que en l'última vaga que van convocar i van desconvocar al mes de març, a Catalunya, per exemple, no va tindre cap incidència. Paros puntuals al dematí al Port i a Mercabarna, i prou de puntuals. Llocs com a Galícia, Cantàbria, Extremadura, Màlaga o alguna altra província espanyola sí que van tindre més incidència, no? Però pensi, senyor Basté, que quan es convoca la vaga, la gent, aquest rebombori que fa, molts ens truquen més per por que no per convicció de fer la vaga.
Clar, perquè sí, però li preguntava, és a dir, clar, per tant, és molt soroll per poca cosa, perquè jo li pregunto qui hi ha darrere aquesta plataforma de defensa del transport, perquè si diu que és de xarxa, s'havia parlat de que un dels seus portaveus és una persona vinculada amb Vox. Vostè sap exactament qui són?
No. Jo he vist els vídeos que han divulgat també, no s'identifiquen gaire, s'identifiquen com a plataforma, però realment qui hi ha darrere i quina associació hi ha i tal i qual, i si tenen tants afiliats, jo ho desconec. Jo i ho desconeixem la majoria d'associacions, no? Llavors, ara vam fer el dissabte justament una assemblea a la Panadella, i em consta que van tindre molt poca repercussió d'assistents. O sigui, la gent no vol fer vaga, perquè es perd més fent vaga. Ara es té que seguir negociant amb l'administració, i repeteixo, en un any com aquest s'han aconseguit 3 o 4 coses que a nivell de transport, com a defectes estructurals, no s'havien aconseguit mai. El que passa que el transportista és una empresa, sigui autònom, o sigui mitjana, o sigui petita. Però és una empresa, i el que es té que fer és que si ells d'alguna manera creuen que estan treballant per sota cost, tenen que tancar, es tenen que plantar. El que passa que sempre amb el transport i els petits diuen, oh, és que si no ho faig jo ho faré un altre. Doncs pues no, aquest argument o aquesta petita frase que si no ho faig jo ho faré un altre, no es pot consentir. I té que haver més informació i més poder de convicció i utilitzar les eines que tenim per fer-nos amb altres.
D'acord. No per tant, de cara a la gent que ens pugui estar escoltant a aquesta hora del matí, a un quart de nou aquí al món a RAC1, si hi ha vaga, pot haver-hi problemes de distribució d'aliments a Catalunya? És a dir, no cal que, diguem, allò que va passar al mes de març de l'any passat, que la gent anava a correcuita a comprar en previsió als supermercats?
No, jo els hi tinc que transmetre que no hi ha una vaga. Ara, que puntualment hi pugui haver alguna pressió, al mes de març tampoc hi va haver problemes de subministrament. El que va haver és una por de dies abans que la gent comprava paper de vàter i mil coses com si vinguessin una guerra o vingués un huracán. I al final no va passar res de tot això. Per què? Perquè la gent, d'alguna manera, a nivell social, fem més cas de les notícies que ens transmitiu vosaltres pel mitjà de comunicació i això fan posar la por al cos, no? Perquè és més morbo donar males notícies que no bones. A nivell d'associacions, tinc que dir que no hi ha de vaga. Ara, que ells puntualment bloquegin no sé quants que ho puguin fer al port puntualment, perquè amb la vaga del març, quan intentàvem bloquejar el port de Barcelona, perquè, clar, si haguéssim bloquejat el port i Mercabarna, que ha sigut important, però, clar, ho bloquejaven puntualment en retenció a les 7 del matí fins a les 10. Llavors, clar, a les 10 s'anaven i es treballava, i molta gent que anava al port a mig de matí deia que no hi havia cap tipus de vaga. Aquí a Catalunya va ser inexistent. Ara, qui pugui ser? Jo ho dubto perquè desconec el dia d'avui quin és el poder, no només de convocatòria, que això sí que ho fa bé, de divulgar aquesta por i aquest tema de vaga. Ara, perquè això es pugui fer vaga, el sector té que parar. El sector té que parar. I el sector, el que representem la majoria d'associacions, pues hem dit que no. Hem dit que no.
Perfecte.
Li agraeixo... I jo transmitiria no por, sinó res, com una situació puntual i tal, però que no passa de res.
Molt bé. Li agraeixo, Joaquim Gil, assessor de transports del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, que ens hagi acompanyat avui aquí al món a RAC1. Una abraçada molt forta i molta sort.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per la difusió que feu del transport. Gràcies.
Gràcies a tot plegat d'escoltar el comentari que signa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Enric Sierra.
Hem viscut en una mena de miratge, amb un estiu d'alta ocupació i alegria econòmica. Però, mica en mica, els mals auguris sobre la crisi econòmica es comencen a notar. Els 20 cèntims de descompte a les gasolineres apenas han servit per moderar els preus. Les tarifes de les energètiques segueixen disparades, malgrat les promeses polítiques, i la cistella de la compra comença a ser impossible per moltes famílies. En aquest context de malestar social arriba l'amenaça de vaga dels transportistes, que a la seva vegada posa en perill l'abastiment de productes bàsics. El més greu és que la protesta ve perquè les mesures que es van acordar per aturar l'anterior vaga no es compleixen. Si és així, algú hauria de donar explicacions i corregir-ho de forma immediata. Ja prou descrèdit tenen els governs com perquè ara la seva ineficàcia ens compliqui més la vida als ciutadans. En un context de crisi mundial, això és un gol en pròpia porta que no ens podem permetre.
8:18 minuts, el govern d'Espanya trenca el silenci per condemnar les paraules de l'exministre de l'Interior, José Barrionuevo, al País, en què justificava el terrorisme d'estat contra ETA. L'actual ministre, Fernando Grande Marlaska, ha deixat clar que l'actuació dels GAL va ser terrorisme i assegura que els responsables de desmantellar ETA van ser les forces i cossos de seguretat de l'Estat i també l'Estat de Dret.
Yo lo del GAL lo llamaría actuaciones terroristas, como lo dijo la justicia. Y me parece de una gravedad máxima. Y sobre todo cuando la organización terrorista ETA quedó claro que los únicos medios que hizo posible su derrota fue lo que siempre creímos los demócratas, el Estado de Derecho y es la aplicación de la ley.
El posicionament de Grande Marlaska contrasta amb el silenci del PSOE com a partit. Ahir la portaveu socialista Pilar Alegría no va dir-ne res a la compareixença habitual dels dilluns. Sí que hi van reaccionar amb molta contundència els socialistes bascos. Ahir va arribar a sortir el secretari general del Partit Socialista d'Euskadi, Eneko Andueza, que en un missatge institucional va ser molt dur contra José Barrionuevo.
Son unas declaraciones inaceptables que pretenden justificar hechos muy graves, repugnantes, que van contra la democracia y contra el Estado de Derecho. La justicia deberá determinar si de ellas se deriva alguna responsabilidad.
Tot i que, com dèiem, cap responsable del PSOE s'ha pronunciat, segons fonts de Ferraz, que cita Euskal Televista, donen suport a dalt a baix a aquestes declaracions que sentien del líder socialista basc. Deixant de banda el posicionament del Partit Socialista d'Euskadi, el silenci del PSOE ha indignat figures com Maixabel Lassa. Ella és l'exdirectora de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del País Basc i vídua de Juan María Jáuregui, exdirigent socialista assassinat per ETA. Lassa, des del món RQ, carregava i contra Barrio Nuevo i exigia una investigació urgent.
Es hora ya de que este tipo de cuestiones se esclarezcan, porque el conocer la verdad de lo sucedido, de todo lo sucedido, te ayuda a pasar esa página tan oscura de nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A quién están esperando, no? ¿Necesitan permiso para hablar de estos temas? Es una pena, porque es una oportunidad más en la que tiene el Partido Socialista para hablar de estos temas y esclarecer muchas cosas que tiene que esclarecer todavía.
Però els partits sobiranistes bascos van encara més enllà i demanen un posicionament del ministre de Memòria Democràtica, Félix Bolaños. Volen que faci una valoració pública en el seu parlamentària. El PNB i Bildu li demanen explicacions i l'Esquerra Abertzale també reclama que José Barrio Nuevo intervingui al Congrés dels Diputats. Per la seva banda, Esquerra Republicana està estudiant el cas per veure la millor manera perquè s'investiguin els fets. En parlava la portaveu, Marta Vilalta.
La impunitat amb la que van poder doncs, actuar i amb la impunitat amb què han comptat al llarg de sempre, malauradament. Té molts deures l'estat espanyol en qüestió democràtica, de reparació, de transparència i de no tancar en fals capítols doncs, de la història que no s'haurien d'haver produït.
S'hi afegeix des de Junts per Catalunya l'eurodiputat Toni Comín.
Espanya, estat que vulnera principis fonamentals del Tractat Fundacional de la Unió Europea. Els gals són incompatibles en formar part de la Unió Europea. A veure si entenem les coses d'una manera clara i contundent. És incompatible el terrorisme d'estat en formar part del club de democràcies que conformen la Unió Europea.
Els comuns també critiquen Barrio Nuevo i també exigeixen una investigació urgent. Aquest matí al món RQ aprofundirem en el cas i també si pot tenir cap repercussió política i sobretot judicial. Aquesta entrevista de José Barrio Nuevo al País. Per fer-ho, entrevistarem l'advocada Olga Tubau. Ella va ser qui va defensar Segundo Marey, que és aquest empresari segrestat per error pels GAL, que el van confondre amb un dirigent d'ETA i el va tenir segrestat 10 dies. A la premsa basca, el tema avui continua apareixent a totes les portades. És un tema nacional carregant contra Barrio Nuevo i contra el silenci socialista, n'informa Ana Alfonso.
A més de fer el tema en portada, El Correo hi dedica l'editorial. Sosté que la justificació del terrorisme d'estat per part de l'exministre és inadmissible i recorda que la democràcia només pot defensar-se des de la llei. Al mateix diari, la socialista Idoia Mendia, número 2 del govern basc, escriu que la memòria ha de servir per dir que matar, segrestar i torturar va estar malament i va ser tremendament injust i demana no disfressar la veritat. Algara lamenta que el PSOE segueixi el mateix patró que en altres escàndols relacionats amb la guerra bruta. Les crítiques dels socialistes bascos, diu, contrasten amb el silenci de Ferraz. I Enrique Santarén, el deia, qualifica d'abominables les paraules de l'exministre de l'Interior i remata. Barrio Nuevo, la vilesa portarà sempre el teu nom.
I del cas, en canvi, a Madrid, la notícia passa pràcticament desapercebuda, informa Jordi de Planell.
L'únic que tracta el tema és El Mundo i ho fa amb una crònica descriptiva que ocupa tot just mitja pàgina. A la resta de diaris de paper no es dedica ni una línia a la notícia, ni tan sols a El País, que és qui va publicar l'entrevista amb Barrio Nuevo aquest diumenge. Als digitals només apareix a la vinyeta del diario.es. Manel Fondavila dibuixa a Felipe González llegint l'entrevista a Barrio Nuevo i parlant amb algú per telèfon. Amb la Llei de Memòria Històrica feu el que vulgueu, diu, però la de secrets oficials, ni tocar-la.
Del cas Barrio Nuevo, escoltem en el comentari que posa el periodista i col·laborador del món RQ, Manuel Javois.
Los GAL, ese terrorismo de Estado que no fue en Europa un fenómeno exclusivamente de España, sí tuvo una particularidad española que lo hizo distinto del resto. Se pusieron al servicio de los secuestros y de los asesinatos, tanto en la jefatura como en la ejecución, los más incapaces, los más torpes. Y así se explica que uno de ellos, José Barrio Nuevo, en la entrevista que publicó El País este domingo, quiera dárselas de liberador de Segundo Marey, asuma delitos tratando de justificarlos y pretende hacer creer que, 40 años después, pueda haber alguien convenciéndose de que el GAL fue un mal menor. Por no citar esos 3 meses en la cárcel de los que habla como si hubiese pasado el mismo tiempo que Nelson Mandela. Que su exhibición haya coincidido con los fastos del aniversario de la victoria socialista de 1982 y una nostálgica comparación de aquel PSOE con este, ya saben, todo lo de antes fue mejor, hace que volvamos al punto de partida. El GAL lo formaron malos, poco castigados e incapaces.
8 i 24 minuts, els advocats de Joan Carles I intentaran que la justícia britànica reconegui la immunitat del rei emèrit. Fins ara han desestimat que sigui inviolable. Tot plegat parteix d'una denúncia de Corina Larsen per presumpte espionatge i assetjament. Larsen acusa Joan Carles I de fer servir els serveis d'intel·ligència d'Espanya per vigilar-la durant 8 anys després que trenquessin la relació que havien mantingut. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Fins ara la justícia britànica ha desestimat que Joan Carles I tingui immunitat i no se'l pugui portar a judici. Avui, però, els advocats de l'emèrit miraran de convèncer el Tribunal d'Apel·lacions de Londres perquè accepti la seva immunitat, com a mínim en el període en què encara era rei d'Espanya, és a dir, fins al juny del 2014. Els advocats de Joan Carles I asseguren que era inviolable i mantenen que després d'abdicar ha seguit formant part de la família reial. La sessió d'avui, a la qual no s'espera la presència de l'emèrit, té una durada prevista d'unes 6 hores i es podrà seguir per YouTube. Avui la qüestió se centra en la immunitat reial i no centrarà al fons de la qüestió, és a dir, la denúncia per assetjament, difamacions i seguiments presentada per Corina Larsen.
Avui val molt la pena llegir l'article del Sergi Pàmies a La Vanguardia, que parla del podcast de Corina, que insisteix en l'anècdota aterridora de l'home que de matinada se li apareix al costat del llit i l'amenaça dient-li que acabarà com la Lady Di. Diu, és un detall que en una novel·la seria poc versemblant, i que convidaria a sospitar que Corina pateix un excés d'importància digne de ser tractat per un especialista en ínfules. Encara que si alguna cosa confirmaria el Museu del Costat Fosfós de la Democràcia Espanyola, seria que la versemblança és un factor irrellevant de la nostra història. Tot plegat després, hores després de les declaracions de Corina Larsen sobre el rei emèrit al podcast que es va estrenar ahir, Esquerra i els Comuns lamenten que fins ara s'hagi mirat cap a una altra banda i no s'hagi investigat ni posat límits a la democràcia. Així se referien els portaveus Marta Vilalta i Joan Mena.
És bastant indignant tots els silencis que acompanyen aquesta monarquia corrupta. I és bastant indignant la impunitat amb què sempre ha actuat el rei emèrit o la monarquia en el seu conjunt. I és bastant indignant que hi hagi aquests escàndols i que no passi res.
No hem sigut capaços d'establir els mecanismes ni polítics, ni democràtics, ni jurídics perquè avui Felip VI no pugui fer el mateix.
Els Comuns van llançar un missatge als socialistes perquè deixin de bloquejar investigacions sobre la monarquia al Congrés dels Diputats. 8 i 27, Espanya indemnitzarà els 20 jutges catalans que van portar a la justícia europea la publicació de les seves fotografies del DNI al diari La Razón. Recordeu que formava part d'una trentena de magistrats catalans que l'any 2014 van firmar un manifest a favor del dret a decidir i que La Razón va publicar tota pàgina amb el titular La conspiració dels 33 jutges sobiranistes. Segons diversos mitjans, l'Estat no ha presentat recurs a la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que l'havia acusat de vulnerar el dret a la intimitat. De fet, fons dels afectats han apuntat al Nacional que l'advocacia de l'Estat ja els ha demanat el compte corrent per indemnitzar-los. En concret, el Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l'Estat a pagar-los 4.200 euros per persona en concepte de danys morals i 4.000 euros més per despeses judicials. I encara lligat al vessant judicial del procés, els Mossos d'Esquadra asseguren que l'acusat de llançar dos coets durant les protestes per la sentència contra els presos polítics del 2019 va apuntar intencionadament a l'helicòpter. Així ho van confirmar en la primera sessió del judici contra el manifestant que va començar ahir a l'Audiència de Barcelona. La Fiscalia avala la versió de la policia i en demana 9 anys i mig de presó. Eudald Martínez.
Dos dels tres Mossos que anaven dins de l'helicòpter aquella nit van assegurar en la primera sessió del judici que el petard va esclatar a tocar de l'aparell, això sí, amb algunes contradiccions. Tots es van ubicar a l'Espatec en dos punts diferents, malgrat admetre que només van sentir una detonació. Serà clau, per tant, per acabar d'esvair dubtes, la declaració que farà el pilot dimarts vinent. Fins dimarts tampoc sentirem l'acusat que ha demanat declarar al final del judici i que defensa que la seva intenció en cap cas era atacar l'helicòpter. La Fiscalia, de moment, compra la versió dels Mossos i li demanen 9 anys i mig de presó pels delictes d'atemptat, desordres i també per les lesions que va provocar un dels agents quan el volien detenir. La Generalitat, en canvi, ho deixa en una pena de 2 anys.
Pràcticament 8:45 del matí, us ho avança RAC1. El síndic de Greuges considera que la destitució del major Trapero com a cap dels Mossos va ser correcta. La institució va obrir una actuació d'ofici aquest mes de març i la va tancar fa gairebé un mes, just abans de la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap del cos. En aquest cas, però, no s'ha obert cap investigació d'ofici perquè no es considera necessària, ja que, de nou, ho emmarca en una decisió que pren la Direcció General de la Policia fent ús de les seves competències. Té més detalls, Xavi Pérez.
L'expedient per la destitució del major Trapero com a cap del cos de Mossos es va obrir el 28 de març, quan el síndic, aleshores Rafael Ribó, envia una carta al conseller d'Interior demanant informació sobre els canvis a la prefectura, així com també al capdavant de la Comissaria General d'Informació Criminal. Volien saber per què s'havia destituït el major Trapero com a cap del cos i a l'intendent Toni Rodríguez com a màxim responsable d'investigació criminal. Un mes i mig després, l'11 de maig, Joan Ignasi Elena respon al síndic. Ho fa amb un informe signat pel director de la policia, Pere Ferrer, en què reitera el que es va dir en seu parlamentària, que es volia dotar la direcció del cos d'una estructura coral i col·legiada i d'una nova visió per adaptar l'organització a les demandes de seguretat i a l'interès general.
En canvi, les explicacions per la destitució de l'intendent Toni Rodríguez com a cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal no quadren del tot amb el motiu que es va fer servir en el seu moment, Xavi.
Sí, el síndic no entra en cap cas a comparar què es va dir al Parlament i què li diu directament Interior, sinó que valora aquestes explicacions que li donen i prou. Ara bé, el conseller Elena al Parlament i en diferents entrevistes, com aquí al Monarracó el 17 de gener, només va fer referència a la capacitat de lideratge de l'intendent Rodríguez com a motiu de la seva destitució.
És un equip immens i al davant hi ha una persona que té una sèrie de funcions de coordinació amb altres comissaries, de coordinació dels equips, etc. I el nou equip ha considerat que per habilitats directives, pel que sigui, per relació amb les altres comissaries, la persona més adequada era una altra.
Doncs bé, Pere Ferrer, l'informe que li envia el síndic assegura que la destitució de Trapero i també la de Rodríguez al capdavant de la CGIC, en cap cas, literalment, comporta una valoració negativa de com han treballat aquestes persones en l'exercici de responsabilitats que tenien assignades, sinó que s'han fet, diu, els canvis que s'han considerat més adequats per encarar els reptes de seguretat amb l'orientació que es vol donar al servei polític congruent, diu, amb els objectius a l'horitzó 2030. És a dir, ni una sola referència a la capacitat de lideratge de l'intendent que, d'altra banda, com va avançar el país, tenia un excel·lent en lideratge segons les avaluacions internes del cos.
Com dèiem, Rafael Ribó va ser qui va obrir aquesta investigació que es va tancar ja amb la nova síndica, Esther Jiménez Salinas, casualment ho va fer en una data significativa, el 14 d'octubre, és a dir, el divendres, en què l'encara comissari en cap Estela es reuneix amb el conseller per parlar de la designació dels 6 nous comissaris del cos. Una trobada que va anar molt malament i que va ser la gota que va fer vessar el got de la paciència del conseller Elena, que 3 dies més tard, dilluns 17, destituïa el comissari Josep Maria Estela. A les 8 i 32 minuts, Isabel Díaz Ayuso apuja el to contra Pedro Sánchez per intentar desviar l'atenció de les protestes dels sanitaris de Madrid que estan amb l'aigua al coll. Els treballadors de l'atenció primària de Madrid denuncien que centenars de metges, infermers i altres personals han anat al carrer i que no tenen prou mans per atendre les urgències. De fet, el Ministeri de Sanitat informa que la Comunitat de Madrid la plantilla d'atenció primària ha disminuït un 38%, mentre que la resta de l'Estat ha pujat un 30% de mitjana. Malgrat aquest panorama, Díaz Ayuso ha optat per llançar retrets cada vegada més durs contra el govern d'Espanya, fins al punt que el PSOE li ha exigit una rectificació. Ahir a Telecinco va comparar l'executiu de Pedro Sánchez amb una dictadura, concretament amb Nicaragua, i va dir que Pedro Sánchez vol directament tota l'oposició a la presó. Aquesta és la seqüència.
Hoy Sánchez se ha convertido en el Le Pen de la izquierda europea. Y Europa no da crédito con lo que está haciendo, está echado al monte. Este mismo fin de semana ya desafiaba a Europa, lo hace con los fondos europeos, que no dice en qué se los gasta, lo hace con el acoso a la banca, lo hace con el acoso a impuestos, como si la política fiscal en España no fuera progresiva, y lo está haciendo también con esto. Y Europa se lo dice al señor Sánchez, ¿qué hace con los fondos? ¿Qué hacen con la justicia? Es insensato lo que pretende hacer este gobierno y es, con los recursos de todos los españoles, perpetuarse en todas las instituciones, eso sí, blindarse él, blindar a los suyos y tener a la oposición en la cárcel como en Nicaragua. Eso es lo que están pretendiendo.
El PSOE considera que amb aquestes declaracions Díaz Ayuso ha traspassat qualsevol línia vermella, ho deia la ministra María Jesús Montero.
La señora Ayuso ha pasado una línea complicada, una línea roja, llevando al Partido Popular hacia conducta más propia del señor Trump o del señor Bolsonaro y, lo que es peor, con la conformidad del señor Feijóo. No se pueden decir las cuestiones que esta mañana la señora Ayuso ha trasladado sin que ello sea reprendido por su partido.
Això al matí, però a la nit, Díaz Ayuso, com si sentís ploure, tornava a qualificar Pedro Sánchez de dictador, en aquest cas en un acte organitzat per La Razón.
En un estado de derecho, insisto, la ley es igual para todos. También para las autoridades y para el gobierno. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Y eso es lo que nos distingue de las dictaduras, donde las leyes se cambian por deseo del dictador. Me preocupa que en España ya estamos viendo leyes que se modifican porque le interesa a Sánchez.
I fins i tot anava més enllà i deixava caure que les polítiques del govern espanyol contribueixen a incrementar els suïcidis entre els joves.
Desde la izquierda le están diciendo a los niños y a los jóvenes que el esfuerzo, la superación, el sacrificio, el mérito y el trabajo no merecen la pena y se premia la mediocridad. Les hablan de un porvenir idealizado y falso que solo conduce a la desmotivación, a la apatía y la frustración, lo que les hace más vulnerables al fracaso escolar y el personal, a las depresiones, las ideas de suicidio, a las adicciones de todo tipo.
Doncs bé, aquestes paraules d'Isabel Díaz Ayuso sembla que no només han irritat el PSOE, segons explica avui el Confidencial. Alberto Núñez Feijóo ja no li fa cap gràcia al discurs cada vegada més radical de la presidenta de Madrid. El diari, que cita fonts properes a Feijóo, assegura que el president del PP comença a estar-ne fart. Les mateixes fonts creuen que posar en dubte la democràcia és un disbarat i que declaracions com aquestes només generen por entre els votants més indecisos. Tot i això, de moment, Gènova evitarà la confrontació directa amb Díaz Ayuso. Es disparen les visites per problemes de malestar emocional entre els joves de menys de 25 anys. Segons dades del Departament de Salut, que ha tingut accés al món a RAC1, l'any passat n'hi va haver més de 380.000, és prop d'un 40% més que el 2019, abans de la pandèmia del coronavirus. Els casos de malestar emocional i problemes de salut mental creixen sobretot entre nenes i noies. Tot i que en un primer moment els experts ho van arribar a atribuir a la pandèmia del coronavirus, ara asseguren que ja no és l'única explicació, Laia Colomer.
Segons les dades del Departament de Salut, si el 2019 els centres de salut van atendre més de 278.000 visites de nens i joves d'entre 10 i 24 anys, l'any passat en van ser més de 100.000 més, 383.000. Els experts ja no només es relacionen amb la pandèmia, sinó també el nivell de capacitat per tolerar el malestar i a les falses expectatives, el que s'espera que passi. Les visites que més han crescut són les de nenes i noies. L'any passat es van atendre un 37% més de nenes d'entre 10 i 13 anys, un 30% més d'adolescents d'entre 14 i 17, i gairebé un 24% més de noies d'entre 18 i 24 anys. La cap de l'àrea de salut mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Montse Dolz, explica a RAC1 que és la tendència habitual.
Segurament és amb les nenes en les que anirem més, no? Doncs tota aquesta expectativa, tota aquesta situació del que s'espera d'elles, en molts aspectes, eh? Un augment de la patologia també de conducta alimentària, una expectativa de bellesa, de primor, no? De molta comparativa amb l'altra, però també aquí les xarxes
en el cas dels nois, només s'incrementen les visites entre els joves de 18 a 24 anys, però no en els menors d'edat.
D'aquesta qüestió, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Cristina Sáez.
Ho advertia UNICEF ara fa uns mesos al seu darrer informe. Els infants i adolescents a Espanya no estan bé. De fet, l'estat espanyol és el país d'Europa amb major prevalència de problemes de salut mental entre els menors. Els nostres nens, i sobretot nenes, pateixen malestar emocional, ansietat, depressió. La pandèmia hi ha contribuït força, està clar, en aquest malestar. Es calcula que ha provocat un augment de prop d'un 50% dels trastorns mentals en els xavals. Tanmateix, no n'és l'única causa. Segurament la precarietat econòmica i social dels darrers anys al país, les expectatives poc optimistes respecte al seu futur i un increment del consum de substàncies i de la dependència de les noves tecnologies també han contribuït molt en aquest desassossec vital. Com a societat, és un gran fracàs tenir infants i adolescents amb aquests nivells de malestar emocional. Cal que siguem capaços de detectar-ne els problemes de forma precoç i d'abordar-los, per evitar que es cronifiquin, i sobretot perquè els nostres infants i joves mereixen ser feliços.
Avui cap a quarts d'onze al Món RAC1 parlarem d'aquestes dades, de la salut mental dels joves i de l'ansietat i l'estrès en adolescents. La Marató de TV3 l'any passat va ser dedicada precisament a les malalties mentals. Aquest any no. Aquest any la marató va de malalties cardiovasculars. La marató es farà el diumenge 18 de desembre. Com sempre, esperem que sigui un enorme èxit aquesta marató de TV3. I com sempre, aquí al Món RAC1 estrenem el disc sencer. I hi ha moltes sorpreses, aquest disc de la marató. D'aquí uns moments, un moment.
Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a bbva.es. BBVA, creant oportunitats.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Amb la luz, ara la llum, ets tu. Perquè amb les plaques que t'instal·lem pots deixar la teva factura a 0 euros i fins i tot pagar part de la factura de qualsevol altra residència. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. O la luz.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també el gas. D'aquesta manera pots reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
Parla. Parla com una barcelonina.
O com un gironí.
Vols parlar al rossionès?
Parla'l.
Parla com un lleidatà.
Xerra com un mallorquí. Xerra.
Parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Una altra vegada? Baixa del sofà! El teu gos pot saltar-se les normes, però tu no. Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Vertiponés i no deixis per demà el que puguis estalviar avui. Vertiponés, l'asseguradora digital número 1 a Espanya.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25 d'abril de 2022.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dos minuts i tres quarts de nou del matí. A aquesta hora, que ho tenim els apunts aquí al Món RAC1, aquesta hora al Món RAC1 avança el nou disc de la Marató de TV3. Aquest any està dedicada, com dèiem, a les malalties cardiovasculars, i serà el diumenge 18 de desembre. I aquest any ja us podem avançar que hi ha diverses i grans sorpreses. Un dels plats forts és Antonio Banderas.
Et necessito aquesta nit, et necessito més que mai, i si m'abraces fort amor, sentiré que el destí em consola,
i així sempre serem només un, ningú no ens vencerà.
Plegats podem lluitar fins que s'acabi la nit. Plegats podem lluitar perquè no arribi el final.
Doncs déu-n'hi-do, cantant en català Antonio Banderas, versionant la balada històrica de la Bonnie Tyler, aquest Total Eclipse of the Heart, de bracet de l'actriu Marta Rivera i l'orquestra del Liceu. Però atenció, perquè això no queda aquí. La Marató també ha convençut un dels grups referents del pop en castellà dels últims anys. Són els colombians Morat i el seu Como te atreves, que ara es titula Com t'atreveixes.
Com t'atreveixes.
Oh, Els Catarres també se sumen a aquest toc més festiu amb una adaptació al català del hit dels Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Al disc de la Marató també sonen les Tanxugueires, una de les sorpreses de l'últim Benidorm Fest. Les gallegues donen el seu toc personal a la cançó Stronger, de Kelly Clarkson. I Pablo López torna a participar en el disc de la Marató, aquest cop aporta una adaptació en català de la seva cançó més famosa, El Enemigo.
Si aquests idiotes sabéssim que jo soc l'home més ric de la terra, sí, dins les teves abraçades.
En aquesta edició del disc de la Marató de TV3 no hi podien faltar els concursants de la primera edició del concurs exitós Eufòria. La guanyadora Mariona Escoda fa en solitari l'èxit de Rihanna, Umbrella. Els dos finalistes, Núria i Triquell, canten Cold Heart, la col·laboració entre Dua Lipa i Elton John. I tots els concursants d'Eufòria fan una versió conjunta de Vivir mi vida, de Marc Anthony. La Pegatina uneix forces amb el duet madrileny Marlena per versionar Believe, de Cher. Carai, quin disc els ha sortit. Macaco i Judith Nederman també s'ajunten pel disc d'enguany. En el seu cas fan una versió de la cançó francesa Sabol. I atenció a la cançó que tanca el disc, que és la versió que els valencians La Fúmiga han fet de la Macarena i que sona així. El disc també inclou la participació de Paul Grange, de la Fe i les Flores Azules, de les Migues, de Don Strings, una petita col·laboració també de Lil Dami, de Lexter i de Manu Guix, entre d'altres. El disc de la Marató de TV3 porta per títol Bum Bum, els batecs d'un cor, i es posarà a la venda, atenció, amb els diaris habituals el diumenge al quiosc i també en botigues oficials, el dia 27 de novembre, és a dir, d'aquí 3 setmanes. La Marató d'aquest any, 27 de novembre, es podrà comprar aquest disc excepcional. La Marató d'aquest 2022 anirà dedicada a la salut cardiovascular i se celebrarà el diumenge 18 de desembre. 8 i 48 minuts, la Xina es planteja per primer cop en gairebé 3 anys relaxar una mica la seva política de Covid-0. Segons llegim el The Wall Street Journal aquest matí, es tracta només d'una intenció i encara no s'ha concretat cap mesura ni s'ha fixat cap data de reobertura. Amb tot, hi ha senyals que indiquen a una tendència a la reobertura, per exemple, un relaxament dels controls a les fronteres per als viatgers que venen de l'estranger, i les autoritats també han anunciat a les empreses que la freqüència de PCRs, de testos, ja es poden reduir aquest mateix novembre. Són alguns dels petits indicis que porten a pensar en una reobertura lenta i gradual de la Xina. I atenció a aquesta notícia que llegim avui al diari El País. Els últims 15 anys ha caigut un 30% el número de pacients amb demència o Alzheimer. Són dades d'un estudi fet als Estats Units, però els investigadors que l'han dut a terme creuen que és un fenomen extrapolable a tots els països desenvolupats. La recerca, que publica la revista científica PNAS, ha analitzat 21.000 persones de més de 65 anys entre els anys 2000 i 2016 i ha detectat una caiguda dels casos de demència o d'Alzheimer de fins a un 30%. Les conclusions d'aquest estudi se sumen a les altres investigacions anteriors que apuntaven en la mateixa direcció. Els experts atribueixen la reducció del número de malalts a l'efecte de l'educació, especialment dels ensenyaments superiors, perquè exercitar el cervell prevé la demència. En canvi, les persones analfabetes tenen el triple de risc de patir-ne. 10 minuts i les 9, els nord-americans decideixen avui en les eleccions de mig mandat, allò que en diuen els midterms, la nova configuració de la Cambra de Representants i del Senat, que determinaran els pròxims 2 anys de govern de Joe Biden. Més de 40 milions d'electors ja han votat anticipadament i s'espera una participació rècord per a unes eleccions no presidencials. Demòcrates i republicans han enllestit aquesta nit els actes de campanya amb el debat centrat en el futur del país i en un més que probable anunci de la candidatura de Donald Trump per a les eleccions nord-americanes del 2024. Enviat especial de RAC1 Atlanta, Georgia, Marc Tió.
A Georgia, l'actual senador demòcrata Raphael Warnock s'enfronta a un exjugador de futbol americà sense experiència política, Herschel Walker. Els dos necessiten més del 50% dels vots per aconseguir la posició que donaria la majoria del Senat al seu partit. Georgia és un dels estats amb més ulls a sobre, com Pennsilvània. Aquí una estrella televisiva, el republicà Mehmet Oz, s'enfronta al demòcrata John Fetterman, que es recupera d'un atac de cor que va patir a la primavera. Sense un clar guanyador, Donald Trump ha passat per Ohio per donar suport al senador J.D. Vance en un míting on ha posat data finalment al seu anunci de presentar-se a les presidencials del 2024.
I'm going to be making a very
Faré un gran anunci dimarts vinent, 15 de novembre, a Mar-a-Lago, a Florida. Però no volem que res desviï l'atenció de la importància del dia de demà. From the importance
of tomorrow. Segons diverses fonts, Trump volia fer oficial l'anunci aquesta mateixa matinada, però els seus assessors l'han convençut a posposar-lo per no mobilitzar el vot demòcrata.
Per cert, que el nou propietari, gràcies Martí, el nou propietari de Twitter, el multimilionari Elon Musk, està fent campanya per votar els republicans en aquestes eleccions de mig mandat. En una piulada ho argumenta dient que és bo que el poder es reparteixi entre els dos grans partits per evitar excessos. I d'aquesta nit hem de dir que el Barça és el nou líder de primera divisió després que el Real Madrid punxés ahir a Vallecas, on va perdre 3-2 al camp del Rayo en un partit molt dolent dels blancs, que pensen més en el Mundial que en la Lliga. No oblidem que els 11 jugadors que van iniciar el partit per part de l'equip de Carlo Ancelotti, els 11 aniran al Mundial de Qatar. Ara l'equip del Barça li treu 2 punts als de Carlo Ancelotti. De fet, avui mateix es poden garantir mantenir el lideratge durant la tornada pel Mundial si guanyen o empaten. Al camp de l'Osasuna, 9:45 de la nit i en directe a RAC1. En qualsevol cas, el partit a Vallecas va ser molt entretingut i el Rayo Vallecano va ser molt superior, tot plegat amb l'aparició estel·lar del VAR, que va tenir un paper excessivament protagonista. Els d'Andoni Iraola es van avançar només començar, però el Real Madrid va remuntar amb gols de Modric, de penal i de Militao. Tot i això, el Rayo va arribar al descans amb un empat a 2 i després a la segona part és quan va obrir-se la caixa del VAR. Ahir, dirigit pel català Medie Jiménez, assenyalat prèviament per la televisió pública del Real, televisió del Madrid, vull dir, va veure unes mans de Carvajal de dins de l'àrea i li va dir a l'àrbitre principal, Martínez Munuera, que xiulés penal. Courtois va aturar-lo, però el mateix Carvajal va entrar a l'àrea abans d'hora i el VAR va obligar a repetir-lo. I en aquesta vegada l'argentí Trejo no va fallar. Són 3 punts merescudíssims pel Rayo Vallecano i al final del partit Ancelotti no ho va negar. De fet, va aprofitar per assenyalar els seus jugadors.
A nivel de calidad nos bajaron un poco, sobre todo la calidad de Vinicius, de Rodrigo, que ha fallado 2 o 3 de remate que habitualmente mete. No ha sido un buen partido, creo que Asensio lo ha hecho bien, a los otros, el nivel de los otros ha sido un poco más bajo de lo normal.
És la primera derrota del Real Madrid a la Lliga. Ara els d'Ancelotti jugaran l'últim partit abans del Mundial, el dijous al Bernabéu, davant el Cádiz. Una vegada dit tot això, si ahir sentien com la televisió oficial del Real Madrid desprotricava sense complexos dels àrbitres abans del partit a través del seu informatiu, ahir la taula d'anàlisi durant i després del partit també va ser distreta, gairebé tota enfocada a l'arbitratge i com havien perjudicat el Madrid. Per exemple, un dels comentaristes i col·laboradors de Real Madrid Televisión es va posar les mans al cap quan el VAR va obligar que repetís el penal perquè que Carvajal había entrado al área.
Es todo tan difícil, es tan complicado. El Madrid tiene que luchar contra tantas adversidades.
Es que es una cosa de locos, es una cosa de locos. Si es que no extraña que el madridismo esté tan enfadado con todas estas cosas, con las diferencias de criterios, unos sí, otros no.
A poc es van anar passant a la impotència, de cop els àrbitres van passar a no estar preparats per xiular un partit de primera.
Está el árbitro absolutamente superado. O sea, yo no sé cómo un árbitro de primera división puede hacer lo que está haciendo este colegiado. Y no es el único. Y no es el único. Están superados. Ahí hay algo extraño, porque no puede arbitrar fácil ver, ni normal.
Després del partit, Carlo Ancelotti es va mossegar la llengua a l'hora de parlar dels àrbitres i avui els diaris tampoc van en aquesta direcció, tot el contrari, carreguen contra els futbolistes del Real Madrid per pensar en el Mundial i deixar de banda la Lliga. N'informa l'Albert Pedrol.
El diari AS, Luis Nieto, escriu que a mesura que s'ha anat apropant la cita de Qatar, el Madrid ha anat menguant fins a tocar fons ahir a Vallecas, on no només va entregar el lideratge, diu, sinó també gran part de la seva bona imatge, amb uns jugadors desganats, amb el cap posat al Mundial i que encara poden donar gràcies d'haver perdut només d'un gol davant el Rayo. I coincideix José Aguado, la Razón, que diu que els mals moments del Madrid que va vaticinar Ancelotti han arribat sospitosament a les portes del Mundial, quan cada cop és una amenaça i que la versió dels blancs, afegeix, a Vallecas és la pitjor de la temporada. El Marca, Carlos Carpio, escriu que els blancs han perdut el lideratge perquè s'han desentès descaradament de la Lliga i que no val la pena esperar-los fins que tornin de Qatar, ni a ells, ni tampoc a Ancelotti, que també s'ha empaltat del passotisme dels seus jugadors. I José Samano, al País, defineix el Madrid d'ahir com un equip desorientat, sense sos i absolutament desconcertat.
I sobre la desorientació del Real Madrid al camp del Rayo Vallecano, escoltem el comentari que afirma el periodista del diari AS i col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
El Madrid va anar a Vallecas amb el cap més posat a Qatar que en la calle del Payaso Fofó. I els d'Iraola són un senyor equip amb un gran entrenador i jugadors com els García, Álvaro i Fran, Iván Balliu o Isi, quin fenòmeno, que li van donar un bany a un Madrid amb mundialitis aguda. Per tant, el Barça té aquesta nit a Pamplona la possibilitat de lligar el liderat fins a la tornada del Mundial. Però faria molt bé, Xavi, de prendre nota del que li va passar a nit al Madrid. Osasuna serà com el Rayo. Té un gran equip, un entrenador sensacional i no pensarà en el Mundial. Qualsevol cosa que no sigui igualar l'intensitat dels navarresos serà condemnar el Barça a repetir el partit i probablement el resultat del Madrid ahir a Vallecas. La tasca per Xavi es redueix a convèncer el seu equip que el Mundial no existeix. Amb alguns, vista la llista de baixes, sembla que ja va tard, però els que surtin al Sadar han de pensar que Piqué, que segueix sense esborrar-se, no pot marxar amb una derrota.
Com deia ara el Santi, avui el Barça juga en el que és la 14a jornada primera divisió, l'última abans del Mundial. De fet, l'obre el Girona a les 7 de la tarda al Camp de l'Elx, a partir d'un quart d'hora abans en directe aquí a RAC1, de 6:45 fins la matinada, Esports a RAC1. L'Elx, recordem que és el cuer de la Lliga i ahir va fer fora el seu segon entrenador en només un mes. Aniria molt bé una victòria del Girona al Camp de l'Elx per, d'aquesta manera, a passar el Mundial de Qatar fora de les zones de més perilloses de la Lliga. Després, a les 8 d'avui, juga l'Atlètic de Bilbao Valladolid i a 9:45 el Barça al camp de l'Osasuna, al Sadar, amb Gerard Piqué a la seva última convocatòria com a futbolista professional. Tot plegat a RAC 1. 3 minuts i les 9 en punt del matí. En plan internacional, el conflicte entre Itàlia i els vaixells humanitaris torna als tribunals. Tal com llegim avui a La Vanguardia, l'ONG alemanya Source Humanity recorrerà a la justícia amb l'objectiu de revertir el decret de Giorgia Meloni que permet els desembarcaments selectius. Es tracta de la nova estratègia migratòria del govern d'Itàlia que consisteix a només deixar desembarcar els migrants vulnerables mentre la resta els obliguen a quedar-se a bord de les naus i tornar a aigües internacionals. En la primera crisi migratòria en què s'ha trobat l'executiu liderat per Germans d'Itàlia, el ministre de l'Interior, Matteo Piantedosi, s'ha negat a oferir un port segur a un miler de persones rescatades en 4 vaixells humanitaris i només n'ha deixat atracar 2. Els bombers han estat treballant durant tota la nit i la matinada a l'empresa Sofrera de Constantí, on un incendi ahir a la tarda va obligar a activar el pla d'emergències per risc químic. Aquesta matinada, Protecció Civil ha aixecat el confinament al polígon industrial i fa una estona també ha desactivat l'alerta del pla d'emergències. El foc ja està sortosament apagat i ja no hi ha restes del núvol tòxic. L'incendi ha posat a prova el pla d'emergències per risc químic a Tarragona 5 dies després del primer simulacre massiu. Informa Esteve Giral.
Sí, les sirenes per risc químic, ordenant el confinament, van sonar ahir al polígon industrial de Constantí i no era cap simulacre. L'incendi va cremar sacs de sofre de l'empresa Afepasa i es va originar amb la columna de fum un núvol tòxic. El foc va començar a 3:15 de la tarda, però fins una hora més tard, el pla d'emergències per risc químic no va passar de la fase d'alerta a la fase d'emergència, amb l'activació de les sirenes i el confinament preventiu. Àngel Xifré, el delegat del govern, va explicar el per què el nou C de RAC1.
Veient com anava l'evolució de l'incendi, s'ha activat el plaçecte. En el moment que s'ha activat el plaçecte, immediatament ens fan les sirenes.
Situació real de risc químic sense missatges als mòbils, com si es va fer durant el simulacre. El sistema, competència del